A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i concretament al programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació, experts en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres un psicòleg psicoterapeuta especialitzat en trastorns alimentaris i dependències. Tot això i més, ara, a l'hora de la Fundació Puigverd. L'equip del programa Les Vies de So, José Matoses, a la direcció i producció, a Susana Armengol i a la conducció que us parla, Marc Reus. Un consell abans de començar.
Encara que sabem que és important hidratar-nos, a vegades no li donem el valor que realment mereix. Per això volem recordar-te una vegada més que és fonamental que portis al teu cos la quantitat d'aigua que necessita. La temperatura corporal augmenta a l'estiu i, per tant, el teu organisme intentarà equilibrar en la seva pròpia en contrast amb la de l'exterior, mitjançant l'alt de la sudoració. Per això has de beure 2 o 3 litres d'aigua al dia entre líquids i aliments que puguin hidratar-te. A pesar que no tinguis set, és important continuar bevent. Amb l'edat se sol perdre o millor disminuir la sensació de set. També succeeix que la possibilitat d'incontinència fa que restringeixi voluntàriament la ingesta de líquid. Evitaràs símptomes associats a la deshidratació que perjudicaran la teva salut a l'estiu, tals com fatigues, marejos, nàusees o bé mal de caps. Així mateix, mantenir els teus ronyons en constant funcionament t'ajudarà a prevenir malalties, com ara la cistitis i els càlculs renals.
Avui parlarem de la dependència emocional. Què és tenir dependència emocional? Per què es mantenen aquestes relacions? Quan és el moment de demanar ajut al psicòleg? Ens contesta aquestes preguntes i moltes més el senyor Alfred Martínez, psicòleg psicoterapeuta amb més de 20 anys d'experiència en consulta pròpia al Centre Rocafort, que ell mateix dirigeix i on treballa de forma especialitzada, entre d'altres, amb trastorns alimentaris i dependència. Alfred, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Marc.
Bé, doncs, com vam dir ahir, parlaríem de la dependència emocional.
Exacte.
Explica'ns, sisplau, què és la dependència emocional.
Mira, ja començaré per dir que la dependència emocional o la dependència, no?, en les relacions,
sí,
les tenim tots, no? Que això és, sempre parlem del que és disfuncional, però també hem de distingir entre el que és funcional.
Sí, llavors, les tenim tots.
Home, dependència sí, perquè tu depens de mi, de que jo estigui aquí per fer el programa, i al revés, jo depenc de tu, no? I
llavors, és cert.
És un tipus de dependència diferent, però això ajuda a entendre realment del que estem parlant quan parlem d'un tipus de trastorn com el que parlarem avui, no? La dependència emocional, no?, a nivell de trastorn, té a veure precisament amb el fet que són relacions destructives, i això és important, no?, però que a més no es poden deixar enrere. És a dir, no tinc la meva capacitat per trencar-les.
Ja. Com solen ser aquestes tipus de relacions, que podrien dir potser relacions tòxiques?
Sí.
Està de moda, es parla molt.
Exacte.
No?
Seria una manera de dir-li, perquè el que generen és un ambient tòxic.
Clar.
I realment el que fa és que realment jo, i parlant, no?, com fèiem el programa d'ahir, no?,
sí,
amb una bona salut mental, quan
sí,
un entorn, no?, realment es fa tòxic, la idea és que en realitat la meva salut mental, el que faria seria ajudar-me a marxar d'allà. Però com en realitat no estic bé, jo no puc marxar. Aquestes relacions, com preguntaves, solen ser relacions inestables, són relacions insatisfactòries i marcades per grans desequilibris. Realment allò que realment, no?, les defineix en lletres grans seria el patiment, no? Són relacions en les quals un pateix molt.
Déu-n'hi-do.
Mm. El resum una mica també per entendre's, no? Són relacions molt, que sumen, que resten, no?, en comptes de sumar.
Clar.
Jo sempre és una cosa que plantejo, no? Tot allò que tenim a la nostra vida hauríem de tenir en compte si són coses o situacions o persones que sumen o resten.
Clar.
No? I si no sumen o si resten, encara pitjor,
encara pitjor
perquè
clar,
les mantinc.
Clar, exacte. O sigui, això
aquesta volia... pregunta, no? El fet de, sí. No? Dintre el programa que parlàvem ahir, no? És aquesta idea, no? És per què jo estic acceptant situacions, no? O relacions que realment em fan mal.
Tant, et fan mal, et fan patir. Aleshores, per què es mantenen aquestes relacions?
Doncs mira, es mantenen... Hi ha dos vessants que en parlarem, però per una banda, la por a la soledat és una de les raons per les quals es mantenen. El fet de les coses bones que també tenen les relacions tòxiques, perquè si només tinguessin coses dolentes realment es trencarien, ja. També tenen situacions molt bones. I també el tema de que, en realitat, la por a la pèrdua d'aquesta relació, que sembla una mica paradoxal, però en realitat, per exemple, allò que comentaven, aquesta por a la soledat i també al perdre aquestes coses bones que sí que té la relació, fan clarament jo no la vulgui perdre i em fa por.
Però coses bones, que et pots referir al sexe, potser? O...
Per exemple, no? I després...
Perquè, clar, si estàs patint...
Clar, però aquesta idea, no, que a vegades es té de les relacions tòxiques com és un continu patiment,
yeah.
Evidentment hi ha situacions, malauradament, de relacions que sempre és un continu patiment, però serien els casos més greus, però en realitat normalment, no, la majoria dels casos són relacions tipus nòria, no, que en realitat yeah. Van amunt i avall. Llavors, quan més amunt, més avall, i quan més avall, més amunt, perquè això en realitat ha de compensar-se.
Clar.
I... Per l'altra banda, no, del final de per què es mantenen aquestes relacions, no, és el fet de la necessitat de percepció de control, que ara en parlarem. No? Serien, per ja et dic, estan en dos focus i el tema de percebre control també és una qüestió molt important en per què es mantenen.
Alfred, com solen ser les persones que formen part de la relació tòxica que parlem avui?
Doncs hi ha dos tipus, o es plantegen de dos tipus de persones com a definició, diríem. Eh?
Sí.
Tampoc són tipus purs que després no sempre es donen d'una mateixa manera. Per un cantó està el dependent, no? Submís, que es diu, i per l'altre el dependent dominant. Per això feia abans, no? La diferència entre per què es mantenen aquestes relacions. No? El dominant aniria molt més lligat a aquesta necessitat de percepció de control, no? Sí. És el que domina, no? Sí. Dintre la relació, el que mana... el que sent, no? Que dintre d'aquesta relació es fa el que un vol.
El que ell diu i el que mana.
I, per l'altra banda, no? La persona més submisa, que en realitat és la persona que, la que parlàvem, no? Que té més por a la pèrdua, no? Que realment necessita d'aquesta relació per tirar endavant, no? Perquè és allò bo que li dona aquesta altra persona, no? Yeah. Inclús a vegades sent aquesta, com a protecció, no?
I aquesta persona que domina, que mana, que dius, acostuma a ser qui és el que deixa la parella o no necessàriament? O pot ser l'altre també, mira, el sumís, que diu prou?
Aquí hi ha molt a dir perquè en realitat la teoria, no? Allò que dirien que diuen els llibres, és que sí. La persona que tendeix a deixar la relació és la dominant. No sé què dir-te. O sigui... Potser també perquè jo sóc terapeuta i veig com molta gent, no?, que està en el paper més dependent, submís, veig com deixa aquestes relacions. Però jo crec que hi ha una barreja i no sé ben bé d'on treuen aquestes dades per dir que en realitat el dominant és qui normalment deixa aquesta relació. La veritat és que no sé quins estudis es basen per dir. I et dic, jo la pràctica també insisteixo perquè és gent que ve a treballar el fet de fer aquest trencament i a vegades també la part, no?, dominant, clar, com ve la part submisa per treballar-lo. Llavors...
Aquí també fas teràpia amb les dues?
Sí, amb a vegades parella. Depèn, perquè a vegades precisament ve una de les persones que està patint i no sap trencar la relació,
sí.
I llavors la demanda és aquesta, no? Sé que aquesta relació és tòxica, però jo no em veig capaç de deixar aquesta relació, i a vegades ve una parella, no?, per treballar la relació tòxica.
Ja.
Llavors un se n'adona, no? Cadascú de les parts se n'adona que en realitat formen una relació tòxica, i volen, no, treballar per funcionar millor perquè és una relació que no voldrien perdre.
Ja. Com sol ser el dependent submís i com sol ser el dependent dominant?
Mira, si et sembla, et vaig enumerant i anem comentant.
Sí.
El dependent submís sol ser una persona que té baixa autoestima, per la qual és part del que al final sent, no, que no serà, que no té la capacitat de trobar una altra persona, de que no es mereix res millor, no, i per això va aguantant. Una altra cosa que té és la por a la soledat, que l'hem comentat fa un moment, i que en realitat això, doncs, li produeix malestar, li produeix ansietat i necessita algú al seu cantó. Moltes vegades fins i tot sabent que la persona que té al cantó no és la més adequada, però li compensa. De fet, la idea d'estar sol, clar, sola, és una cosa que li fa tanta por que és igual a qui tingui al costat. Una altra característica és l'estat d'ànim disfòric, que això el que implica, el que significa és que passa molt de temps, no? Tristos, tristes o ansioses, no?
Quin
o ansiosos.
Déu-n'hi-do.
Exacte. No, no, parlem de que realment es passa molt malament, sobretot en períodes no dolents de la relació. Una altra característica és el lloc prioritari de la relació. Això el que implica és que molt sovint tota la resta de la seva vida passa a un segon, tercer pla, i tota la vida es viu a través d'aquesta relació. Es deixen de veure amics, es deixen de fer activitats d'oci, es deixen de fer hobbies...
T'anul·la completament.
Bueno, és una de les altres característiques que comentarem, que és el fet de que la persona... Ara, aquí sí que és important, és a dir, moltes vegades es diu que la persona dominant anul·la a la submisa, i això és cert en certs casos, però molt sovint la persona submisa és la primera que s'anul·la a si mateixa.
Perquè no s'enfadi.
Ah, perquè no s'enfadi.
M'han convidat uns amics a sopar, però no hi aniré perquè s'enfadarà.
Per exemple, de fet, a més, hi ha una altra característica que ara comento que va lligada, de fet, hi ha diverses que estan lligades, que és el desig d'exclusivitat. Com jo necessito sentir que aquesta relació és sèria, que va de veritat, que l'altra persona està per mi, jo vull que l'altra persona, no, jo, que sigui una relació exclusiva, és a dir, que tampoc l'altra persona faci certes coses.
Clar.
No quedi amb amics o amb amigues, que no vagi fins i tot a vegades a esdeveniments familiars, etc. Per tant, jo faré igual, no? És el fet de dir, tu estàs primer, tu estàs primera...
No, donaré un exemple que no vull que facis tu.
Exacte, no? Llavors, enfront d'això, molt sovint, si això no es fa, el que fa un és la lectura contrària. Com tu continues quedant, com tu continues anant, jo què sé, a fer ciclisme, o quedes amb les teves amigues per prendre alguna cosa, o el que sigui, vol dir que jo no t'importo tant perquè tu m'hauries d'estar prioritzant. No?
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, nosaltres continuem parlant amb el senyor Alfred Martínez, que és psicòleg, psicoterapeuta, amb més de 20 anys d'experiència amb la consulta al centre Rocafort, que ell dirigeix. Alfred, estàvem parlant del dependent, no?
Sí, exacte, el dependent submís. Si et sembla, continuem amb les característiques.
Sisplau.
Doncs una altra és la necessitat d'accés continu, no?, al company o la companya, precisament com el que comentàvem igual, no?, aquesta exclusivitat. Si no estem junts, jo he de saber ben bé realment que puc accedir, que estàs disponible per mi en qualsevol moment.
Oh.
Això fa que molt sovint són persones que agobien, no? Que ofeguen la relació. Exacte.
Clar, clar.
No? Si t'he escrit un missatge, que de seguida m'has de contestar, què estaves fent si no em contestaves?
Clar,
no?
Déu meu.
Clar, clar. De fet...
Se li diu bé tòxica, eh?
Clar, però fixa't que precisament, no?, amb el tema que vam parlar, no?, el tema de la salut mental... És, i això és un tema que jo molt sovint explico en teràpia, que és una persona submisa, dependent submisa, perdó, fa, no, una sèrie de comportaments que una persona amb una bona salut mental no voldrà acceptar.
Esclar.
Això és molt important d'entendre realment què vol dir, no?, estar sa mentalment parlant. És a dir, no té a veure amb que realment tu valguis o no valguis. Si tu et comportes de certa manera, el que tu també estàs demanant a l'altra persona no és sa. Llavors, jo sempre dic, si tu vols buscar això i algú t'ho vol donar, jo no dic res. És a dir, és allò, per això deia allò de posar la línia entre el trastorn i el que no és trastorn. És a dir, si dues persones s'uneixen i els hi sembla bé a tots dos i no fan mal a ningú i entre ells està bé,
esclar.
Doncs fantàstic. No té bona amb la forma, és això important, no? No té bona amb la forma. Jo què sé, hi ha gent que diu, dues persones que fan tot junt, això ja és dependència emocional i és malaltís. No estic d'acord. No? I en relacions en què les persones s'avenen tant i tenen tantes interessos en comú, que en realitat poden fer moltes coses juntes i no tenen per què estar malament, no tenen patiment. I això són ells qui ho han de dir, no ningú des de fora. Però si, en canvi, una persona en realitat aquest accés, no?, que demana aquesta exclusivitat és des del patiment, no?, és el fet de dir, si no se'm dona, què vol dir? Que jo no importo, que jo em deixaré en qualsevol moment, o desconfiança, no? Què estarà fent si no em contesta ràpidament, no? Jo ja estic patint. Aquest és un punt important. Què passa? Que en realitat això, vist des de l'altre cantó, en realitat pot veure's com una cosa rellevant, important fins i tot, no? Esclar. De dir, ostres, quan sóc d'important que realment necessita saber de mi, necessita saber que jo...
Exacte. No pot viure sense mi.
Exacte. Vale? Llavors, en realitat això és un problema, perquè realment pot veure's, no, com un viure sense altra persona.
Esclar.
No?
Esclar.
Què implica això? Doncs una cosa que parlem després, no, que és el tema del dependent dominant, que en realitat això el que permet, pues, hem fet l'incís abans, no? De dir, pues és control. Si l'altra persona depèn tant de mi, jo el que tinc i el que sento és control sobre la relació. Si et sembla que acabem amb les característiques del submís, no?
Sí.
De la persona submisa, el tema de la necessitat d'agradar, precisament igual, no? Que és el fet de jo m'autoanulo, vale? A part de que realment em puguin anul·lar, que això també existeix i que quedi clar.
Jo
molt sovint ja accepto anul·lar-me per encaixar amb el que crec que s'espera de mi.
Ja adelanto feina.
Exacte. I un dèficit d'habilitats socials, que és el tema de poder ser, no, precisament en aquesta línia de necessitat d'agradar, d'autoanul·lar-se, que és el fet de, per exemple, no dir el que un pensa, no dir el que li agrada, no, per no fos cas que en realitat no sigui el que l'altra persona espera de mi.
Clar.
O vol de mi. Llavors, en realitat, això ajuda que jo em vagi desfigurant i, per l'altra banda, dona peu a que altres persones que siguin, no, si encaixem com un puzzle, no, uh-huh, amb el perfil de dependent dominant, vagi agafant les riendes de la relació i també de mi.
I ara parlem del dependent dominant. Com és? Quin perfil,
doncs,
té?
Amb certes coses ens podem imaginar com pot ser amb el perfil de la persona, no, del perfil dependent submís. La persona dependent dominant, doncs, una de les coses que crida molt l'atenció és una falsa autoestima elevada. Això és superimportant perquè les persones amb dependència emocional no distingeixen entre una autoestima sana i una autoestima falsa elevada. Això vol dir que, per exemple, són persones que en realitat quan arriben a un lloc criden molt l'atenció, no? Solen ser al centre, els hi agrada, no? I això no té per què ser tampoc negatiu, com deia, com a tret característic, però quan s'assumen a diferents coses, com per exemple el tema del rol dominant i les altres característiques que ara comentarem, és quan fa un pack, no? Realment un plantejament de com està fent, no, aquesta persona el tracte, no, entre el que és el fet d'aquesta falsa autoestima i la resta de característiques que promou el fet d'una relació tòxica, que ara comentem.
Exacte, doncs això, com es construeix una relació tòxica? Perquè suposo que és a base de mica en mica, no?
Bueno, de fet, et comento primer, Marc, del tema del dependent dominant.
Sí, sisplau.
Respecte al tema de la falsa autoestima, et deia que aquest rol dominant que fan,
sí,
i una de les coses que també fan és que mostren poc afecte per l'altra persona, no? Solen ser persones manipuladores, mentideres, possessives, tenen un perfil que normalment que es planteja com a narcisista, no? Que en alguns casos no són sempre no sempre es compleixen, però que és un perfil que un viu com que el món gira entorn d'un mateix, no? I que tot està en disposició per fer-me, no, a mi el bé, i jo puc, sento el dret de fer servir a tothom que calgui per bé meu. Això implica...
Déu-n'hi-do, perquè ara penso que bueno, una relació, sortint d'una relació tòxica, pot provocar dol i mal, però suposo que és que potser hauria d'estar... És felicitar a la persona que em pot sortir d'un estat així, al fred.
Sí, aquest és el tema. Ara feies la pregunta abans de com es construeix la relació tòxica i és un dels punts importants perquè dintre de les fases, no, que ara comentem ràpidament, hi ha una banda que precisament el tema de la ruptura i una de les diferències que fa que una relació sigui tòxica, que no ho sigui, és que en realitat el fet de viure un dol forma part de qualsevol trencament,
sí,
d'una relació,
sí, sí, sí.
Però un pot viure un dol sa i un pot viure un dol en el qual realment està patint perquè aquesta relació no hi és. És a dir, el dol ha de ser-hi, forma part de la pèrdua, sí, però això no treu com pugui ser conscient de que en realitat està millor sense aquella relació.
Clar.
I està content de no tenir-la.
I més si té una bona salut mental, com parlàvem ahir.
Exacte.
El filtre li diu, has fet molt bé de deixar aquesta relació perquè et feia mal.
Exacte. I la persona, precisament, no, amb dependència, en què en realitat sent que no pot viure sense aquesta altra persona, que què farà a partir d'ara, que no val res sense aquesta relació. Llavors, ho sap, de cap ho sap, perquè moltes vegades t'ho diuen, no? Jo sé que sense aquesta persona jo crec que estaré millor, però a l'hora, no, de la veritat, quan un s'ha de trobar, el fet és com que una persona quan té problemes d'alcohol, no? Que és el tema de que un sap que beu massa,
sí,
i que això li comporta problemes.
Diuen, deixa de beure, però com ho faig?
No, i un ho sap molt sovint, de dir, jo veig que realment se me'n va i que estaria millor
poden
no bevent.
Poden ser alcohòlics, però no tontos.
Clar, mira, jo sempre dic això, llavors. Però el tema és que un pot saber-ho, però a la pràctica en realitat, després a un li costa molt fer-ho. És a dir, sí, quan senyor, un deixa de beure, en realitat, hi van passant els dies, un sent la necessitat de tornar a beure. I les raons en les relacions tòxiques tenen a veure amb aquest sentiment de soledat, d'infravaloració, no? Llavors, un sap que en la relació hi havia coses molt turmentoses i, clar, no? I de molt clar. Patiment. Però, en canvi, quan un està sol, no? I realment connecta, no? Amb tota aquesta por, amb aquesta inseguretat, un acaba decidint tornar per no viure aquesta, aquest altre patiment, que és el fet d'estar sense la persona, no? De la relació tòxica.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, nosaltres entrem a la recta final parlant amb el senyor Alfred Martínez, que és psicòleg, psicoterapeuta amb més de 20 anys d'experiència amb la consulta pròpia al Centre Rocafort, que ell mateix dirigeix. I si volen algun oient posar-se en contacte amb tu,
doncs mira, ens poden trucar al telèfon 93-289-0046.
93-289-0046.
Exacte.
Continuem. Estàvem parlant com es construeix una relació tòxica.
Sí, mira, normalment té una sèrie de característiques molt, molt destacades, que és el que a l'inici de la relació sol ser màgica, sol ser fantàstica, hi ha un encaix no, increïble, hi ha molta química, no, i de fet, tot funciona meravellosament bé, clar. En principi, no sempre, perquè no hi ha molts models de funcionaments i de relacions, però sí que en general solen ser relacions que de seguida hi ha com molta flama. Això fa que realment un de seguida connecti i això fa que realment un deixi de fer coses per prioritzar l'altra persona, comença a no deixar-se ser a si mateix, no? Això d'anul·lar-se i tot plegat, i fa que un realment estigui alimentant, no? Tota aquesta fantasia per un cantó i realitat per l'altre. Un altre, aquí, a partir d'aquí, no? A mesura que la relació la vagi avançant, es va entrar mica a mica en la fase de submissió, en la qual es comencen a haver les descompensacions entre una de les persones de la relació i l'altra, en què una va acceptant perdre's i l'altra, en realitat, va agafant el control.
Yeah.
No? Llavors, aquí és quan comencen a haver situacions més de patiment. Una part important que jo remarco sempre és que una persona amb bona salut mental, a la que veu això, sigui una cosa o l'altra, és a dir, una persona amb una bona salut mental veu que l'altra persona és dominant o és submisa, un pot parlar-ho, escolta, què està passant, no? No? Fantàstic, parlem-ne, però si l'altra persona no vol parlar-ho, no és un tema que no es pot tocar, o no, no, que es fa allò que no sap ni de què parla, etcètera, etcètera, i una banda que en realitat la gent tendeix a marxar.
Esclar.
I una banda de dir, aquesta persona no està prou bé, clar. Jo no vull una persona submisa.
Evites un enamorament més gran i un dol més gros.
Totalment. Totalment, esclar. Aquest és el tema. Un realment pot aprendre a cuidar-se millor. Llavors, què passa? Que molt sovint les persones amb dependència emocional tenen aquesta dita de dir tinc un imant, no?, per aquest tipus de persones. Sí. Jo sempre els dic, no és un imant, és que no tens filtre. Clar. De fet, és al revés. Moltes vegades la persona, no?, amb dependència, la part submisa, moltes vegades ja et ve i et diu que li agraden aquest perfil de persones quan les veu. És a dir, poden reconèixer aquest perfil de persona i que la persona que no és així els semblen avorrides, no? Que no li porten res, que no tenen xispa, no? I que aquí hi ha tema per parlar amb les obres. Bueno, que és el fet que fa que aquesta xispa es doni, no? És una qüestió força interessant d'estudiar, a més. Després d'aquesta fase de submissió tenim el deteriorament de la relació, que cada cop ja, no?, va pitjor quanta més descompensació hi hagi. I entrem en les fases de ruptura que molt sovint es van repetint. Quan la relació tòxica és molt greu, clar, es van trencant, tornant, no? I la relació cada cop està pitjor, cada cop el tracte és pitjor, no? El patiment realment creix. I en realitat aquí és quan realment, no? Jo sempre dic que quan un es va perdent en una relació és que quan crec que algú hauria de buscar ajuda, no? Sigui amb una relació, sigui amb una substància, sigui amb una feina, quan un es va perdent, no? Que dius, ostres, cada cop en reconeixo menys, no, de com jo quan vaig començar, no, aquesta feina, aquesta relació, el que sigui, abans de veure, no? I jo cada cop em conec menys.
Podria ser com el que estàs parlant, com la síndrome d'abstinència, que quan un deixa les drogues?
Totalment.
Podria ser igual?
Totalment. No, en les períodes de ruptura, precisament aquest patiment que un sent, no? O sigui per la soledat, per l'enyorança, fa que realment no, un enyori, no, a l'altra persona, tot i que l'altra persona et danyi, no? Faci realment un ambient tòxic, però allò bo que tenia estar amb la relació es troba tan a faltar que un intenta compensar-ho.
Només tenim temps perquè digui sí o no. Hi ha bon tractament psicològic, un psicòleg pot...
Sí, sí tractar. Que es pot tractar. De fet, és molt similar a un tractament de dependències de tòxics.
Molt bé, doncs, Alfred, ha passat el temps volant. Moltes gràcies per estar aquesta tarda aquí.
A tu, Marc, per convidar-me. Gràcies.
A tu.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els esperem demà a les 5 amb més temes de salut amb el programa És gran, ser gran. Gràcies per ser amb nosaltres. Adéu.